Denominació d'origen. Amb Laia Coll i Guillem Calvet.
Bona nit i benvinguts al Denominació d'origen. Hola a tots, una setmana més des dels estudis de Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Avui un nou Denominació d'origen per seguir coneixent més salonins i salonines. Com sempre, començo saludant a la meva dreta en Guillem. Hola, Guillem, què tal?
Ei, Laia, com anem?
Bé, molt bé, tu?
Bé.
Descansat ja després de les eleccions?
Sí, home.
Va ser una nit llargueta, eh?
Sí, més llarga per alguns, però... però sí, sí que va ser llarga, sí.
Qui són els convidats d'avui?
Guaita, avui al Denominació tenim a dos animals de la bicicleta que tot just fa dues setmanes han pedalat més de 600 quilòmetres pel Marroc a la cursa Titan Desert. Aquesta prova ciclista de condicions extremes i amb temperatures de més de 45 graus passa per tot tipus de terrenys, com deserts amb dunes, pedres o alta muntanya. Avui tenim en Pere Amador i l'Ignasi Calls de l'equip Salicru Massai.
Pere Amador, hola, bona nit.
Bona nit, Laia.
I Ignasi Calls, bona nit.
Hola,
a tu també.
Nit.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Esteu recuperats ja o no? Jo és que quan en Guillem ha dit 600 quilòmetres, la vaig anar seguint, la Titan Desert, però ara quan ha dit 600 quilòmetres, temperatures de més de 45 graus, buf, déu-n'hi-do.
La calor sí que costa més de recuperar, però ja vam tornar amb ganes, curiosament, vam tornar amb ganes de pedalar encara més. El dilluns ja l'Ignasi no es va poder estar d'anar a fer la volta a la tarda.
Jo vaig anar treballant. Quin dia vam tornar?
Vam tornar diumenge.
Diumenge i dilluns ja vas anar a fer la volteta, eh?
Sí. Ja tenia el mono.
Crec que era més, o sigui, estava més afectat de, psicològicament que físicament i tenia ganes d'anar a estirar cames i sí, vaig agafar la bici i vaig anar a fer la volteta.
I com és que vau decidir participar-hi a la Titan Desert?
Ha coincidit que aquest any és el 50 aniversari de Salicru, que els dos hi treballem, i fa uns 5 o 6 anys que formem part del seu equip ciclista. I vam trobar que era una bona manera de celebrar l'aniversari, un repte important. I, bueno, com que sempre busquem una mica reptes i oportunitats, doncs ens va semblar una bona.
Fer alguna cosa diferent. I, bueno, aquesta va ser la proposta de primera d'en Pere i, bueno, vam proposar-la i sí, cap problema. I tots cap allà.
Has dit un repte. Ha sigut aquest el repte més gran al que us heu enfrontat?
De ciclisme, segurament que sí.
Sí, de ciclisme, sí.
Vull dir, no ho hem afrontat tant com una competició pura, sinó com una experiència i una oportunitat de conèixer un altre lloc. I crec que ho hem aconseguit, ho hem disfrutat i hem acabat en prou bon estat.
Què era aquest l'objectiu, acabar la cursa?
Sí.
Sí i no.
Sí, sí, no, ja m'ha explicat, Ignasi.
Sí que l'important era acabar, però inconscientment sempre vols acabar dels primers, o si més no fer-ho el millor possible.
Aquell esperit massaia també,
sí,
que us sempre, caracteritza.
Sempre surt, sí, encara que ell em perdi digui que no, que és una mica més...
Quin és el tipus de gent que participa en aquesta cursa? Hi ha gent professional?
Hi ha de tot. Els 100 primers són gent més professional, potser gent que ens entrenem més i competim a nivell de Catalunya o a nivell d'Espanya, però ja cap al, bueno, cap al 200, així cap enrere, són gent gran i gent que, bueno...
Hi ha de tot, ja diria. Més, sí. Potser, separant una mica més, hi ha 10 o així que poden disputar la victòria, uns 50 o 60 que estan por ahí, i vull dir, cada vegada hi ha més turistes i més... Bueno, una mica perquè us feu una idea, entre el primer i l'últim hi ha més o menys la meitat de temps, no? Vull dir, una etapa que el primer tarda 6 hores o 5, l'últim tarda 12. Vull dir que és un xip totalment diferent el que porta el primer que el que porta l'últim.
Hi ha molts grups també de gent que és com si fessin les seves vacances ciclistes, no? Queden tots els amics, bé, no hi ha gent, reunions de gent de 10-15 persones que es troben allà cada any i, bueno, és la seva fita.
Al final de les 24 hores em pedala les 5 o 6 i la resta és una convivència amb tota la gent que li agrada fer el mateix que tu i coneixes molta gent.
I hi ha gent de tot el món?
Sí.
Home. Sí, però la majoria és... Vull dir, organitza una empresa catalana i es nota. Vull dir, la majoria són catalans, després espanyols, i no sé si deien cap a 30 nacionalitats diferents, però més simbòlic, no? No.
Hi havia de noi de Singapur, hi havia gent de Colòmbia, gent de Venezuela, sí. Gent, bueno, una mica de tot.
A veure, anem a parlar de la cursa. Aquesta cursa té 6 etapes. Uh-huh. Quin tipus d'etapes són aquestes? Perquè hem dit dunes pel desert, pedres, altra muntanya... Vull dir, què és el més típic?
La primera etapa era més d'alta muntanya, diguéssim. Hi havia quasi 3.000 metres de desnivell, amb uns 115 quilòmetres. Era la més dura en quant a desnivell i el més semblant a el que estem acostumats a fer aquí de mountain bike. I les altres sí que eren etapes molt més planes, molt més rodadores, que es anava molt ràpid. I, bueno, el que molestava més era el vent i el terreny.
Sí, bueno, un terreny molt diferent. El primer dia, sobretot, clar, també era quan arribaves, et tenies que aclimatar, tenir el terreny, clar, tot impacta al principi, no? Tot, tu vas avançant però vas veient, no sé, diferents coses que et van afectant, no? la temperatura, bueno, és que tot. També portàvem dos dies tancats al campament, menjant només, i la gent va sortir amb moltes ganes, i clar, pues, el primer dia, bueno, va ser el més dur i molta gent ho va pagar.
Al principi em sembla que vau començar amb unes temperatures més agradables, sí, per dir-ho d'alguna manera,
més i com aquí, per dir alguna cosa.
Va anar pujant fins a arribar als 45-50 graus en el moment de la cursa. És a dir, com ho feu per aguantar aquestes temperatures?
Bueno, hidratar-te molt, anar parant a cada estació de hidratació que trobàvem i sobretot ser conscient de que no estàs a casa teva, que estàs al desert i que has de parar i que necessites aigua per avançar, que no pots...
En un matí no bevíem no 4 o 5 litres d'aigua.
Costava... Clar, 4 o 5 litres que es tregues de cop.
Vull dir, sí, sí, sí. No suaves com aquí, és una calor molt més seca.
Sí.
Vull dir, però notes que et vas assecant.
Però és calor, això, sí, estem parlant de 40
graus. Sí, sí, vull dir, també t'afecta...
La boca, tu notes que se t'asseca de seguida, et costa menjar perquè no rellisca res, tot et fa bola, no?
I... Clar, i el que som 5 o 6 hores sota el sol. Vull, si no vulguis, quan en portes 4, per molt que beguis, també mica en mica et vas trobant malament.
I abans comentaves que durant les etapes hi han diversos punts d'aigua, oi?
Sí.
I que més val, entenc, no perdre-te'ls.
El primer, si vas carregat des de que surts, pots perdre-te'l. Però els altres dos és superimportant parar i hidratar-te bé. Vull dir, has de ser molt conscient que t'has d'hidratar. Si no, rampes, bueno...
Hi ha també la mica de risc, el ser una cursa una mica d'orientació, que també no pots anar amb les forces justes ni amb l'aigua justa, perquè poden sortir imprevistos i potser pots tardar mitja hora o una hora més del que et pensaves i si et quedes
que sembla que no,
allà,
però és molt important, perquè el cinquè dia, si portes ja 500 quilòmetres, et queda una hora per arribar a una estació d'hidratació, si no tens aigua aquella hora se't fa, bueno, és etern.
I has de controlar també l'aigua que portes, perquè si no la carregues a l'esquena.
Sí.
Clar, perquè vosaltres anàveu amb totes les vostres coses d'un lloc a l'altre, les etapes...
No, això, el primer dia vam començar molt suaus, però l'última etapa vam acabar com molars.
La logística una mica de la carrera és que l'organització et fa els diferents campaments, tens una maleta grossa de viatge que ells te la transporten d'un campament a l'altre amb camió, i tu després a sobre hi portes el que necessites per passar aquella etapa. A excepció d'una etapa que en diuen l'etapa marathon, que sí que t'has de dur tot el que necessites per dormir i per fer la cursa de l'endemà, perquè no hi ha aquest camió que et du la maleta.
Que en aquesta etapa és quan dormiu amb una jaima, em sembla, que dormiu tots junts allà dintre.
Sí, una jaima comuna.
Una jaima comuna.
Sí, que no es dorm res, perquè el que no ronca, pues, no sé, canta, que l'altre s'aixeca, l'altre... Bueno, és un xou. No,
i els altres dies dormíeu amb jaimes de 3 persones, que imagino que dormíeu vosaltres dos junts i algú altre, que era sempre el mateix, o...?
Sí, en Richie.
En Richie de Madrid, sí.
En Richie, ja veig que us vau fer col·legues, vull dir, ja.
Era un gran, eh? Cada dia que arribàvem ens el trobàvem d'alguna manera diferent. Un dia, bueno, que havia tingut derrames als ulls, l'altre dia que no havia pogut acabar, bueno...
No estava... Va tenir els seus problemes.
Sí.
No estava potser prou preparat i ho va patir a la seva manera, també.
I què tal anar amb bici per les dunes?
Això només ho pot fer Milton Ramos. Nosaltres simplement ens hem de dedicar a caminar i...
Les dunes formava part de la cinquena etapa, eren 3 quilòmetres, més anecdòtic, vull dir que les dunes és... pitjor que la sorra de platja en quant a tou, i sí que trobaves algun tram de la duna que era dur, que no sé si depèn de
si rosada.
La rosada, o bueno, amb els 3 quilòmetres no vam tenir temps d'esbrinar-ho, però és cert que hi havia trams que podies pedalar i de cop t'enfonsaves com si estiguessis a la
platja.
Sí,
vull dir, no? Si agafes un tros així era impossible pedalar, però de cap manera.
I això que... Després baixar de la bici
i caminar.
Agafar la bici...
De 600 persones passen en bici poder 20, 30
bueno,
màxim.
No, jo crec, bueno, tot el tram...
No, tot el tram...
Diria que ningú va fer-lo tot, però sí que hi va haver aquest que deia l'Ignasi que, bueno, que un any va anar tot el tram, anava amb una bici especial i, bueno, una mica una anecdòtic, però és per caminar. Vam aprofitar per fer fotos i per
fer un selfie a un camell per l'arbre, un camell.
És una cursa d'orientació. Heu tenit algun problema pel que fa amb el GPS o per seguir el recorregut?
Dos problemes. Un de bastant greu i l'altre normal. Bueno, greu no, però a una cursa vam decidir seguir un noi que anava a una muntanya. Tots dos ens vam il·luminar i vam dir, va, seguim aquest noi. I quan portàvem una estona, que érem un grupet, se'ns va córrer a preguntar si algú sabia on anàvem i ningú sabia. I llavors vam intentar arribar en el control de pas que havíem d'anar i vam tenir que tirar un tros de curs enrere per poder passar pel control de pas, perquè si no et penalitzen en 5 hores.
I a més ens havíem saltat un punt d'hidratació que aquell dia vam quedar...
Que era l'últim i era bastant crucial.
Vam quedar una mica secs, vam arribar més pensits.
Vam arribar una mica... I a més vam perdre minuts, vam perdre posicions, però bueno...
I després un altre...
Qui vau quedar al final?
Jo 67 i l'Ignasi 69.
Ah, molt
de
bé.
600.
Sí.
Hosti, està molt bé. Sí, allò home. Que comentàvem, no? Els 10 que van a guanyar, diguéssim, sí, que tenen opcions, mentre... i llavors hi ha els 50 que estan allà.
Sí,
molt bé.
Que estem allà.
T'havies tallat. El segon dia que vau tenir problemes va ser...
Ah, bueno, va ser l'etapa d'orientació, la que no està senyalitzada, que sí que va ser un error de l'organització, que ens van donar el waypoint, que són les coordenades per les que has de passar malament, i bueno, ningú trobava el punt de control... Nosaltres vam estar per allà unes cases amb cabres buscant-lo i per sort vam trobar un cotxe de l'organització que ens van dir, hosti, està 3 quilòmetres més enrere, i bueno, molt contents vam anar sí, a buscar-lo.
Dos minuts o tres abans hi havia una esplanada on tothom es anava creuant a trobar sí, uns de cara.
Un que et venia de cara.
Perquè ningú sabia on anava, no? Ells, anava creuant tots.
O ells o nosaltres no, no anem bé.
I aquell, bueno, també hem de dir que a partir del dia, el primer dia que ens vam perdre vam decidir que el dia següent i l'altre aniríem junts. Perquè perdre't al mig del desert...
Si és amb companyia, no és tant...
Perquè algun moment vau deixar d'anar junts, vosaltres dos?
Al principi...
La primera etapa vam anar... És que amb tanta gent és molt difícil
sí,
sortir
és
junts.
És complicat.
I després
clar, persones.
Les altres ja ens anàvem, ja sabíem més si estaves a davant, on estaves, més o menys, però a partir de la quarta diria sí que ja vam dir... Anem junts i si ens passa alguna cosa, parem els dos, ho arreglem i bueno.
Bueno, de fet, teníem pensat que si algú li passava alguna cosa, parar a qualsevol etapa. Però clar, la primera etapa era més...
Però si li passa algú que està darrere, el de davant no para.
Clar, tampoc no se n'entera.
Però bueno, tampoc...
Va,
això es va decidir durant la cursa, no? Tampoc.
Però pel que fa a la cursa de seguretat...
A veure, aquest dia era perillosa.
I va ser el dia que es va perdre el sud-americà, va ser aquest dia?
Aquell dia era perillós i 600 persones... Sempre hi ha algú que no sap interpretar el GPS, nosaltres tampoc el sabíem interpretar massa.
Vam aprendre.
I clar, és complicat deixar 600 persones sense cap tipus de rastrejador al mig del desert, al mig de les dunes. Això és una cosa que jo crec que l'organització va pecar perquè, ostres...
Sí, perquè les dunes és tot igual.
Sí, no, costa molt trobar un punt de... No tot eren dunes, però sí que és un paisatge molt monòton que és fàcil desviar-te, no tens cap punt de referència, no ho coneixes.
Clar,
i aquest
més,
noi, bueno, anava
sol. Si aquest
sol.
Noi no té suficients forces, si va un grup i aquest grup marxa, ningú t'espera. Per tant, et quedes allà al mig i
bueno,
t'has d'espavilar.
El van
sigui.
Trobar a les dues de la nit, crec.
S'havia fet una cabanyeta amb un llum i bueno.
Però bueno, es veu que l'atacaven les guineus sí. I bueno, va passar l'últim malament.
Va passar una mica malament, sí.
Abans d'anar-hi us ho imaginàveu més fàcil o més difícil?
Més fàcil.
Bueno, sí, el que ens feia patir més era el que ens deia tothom, no? El menjar, que si et senta malament, el sí. Cul, que també aquí bueno, anem bastant en bici i normalment no és un problema i en allà sí que pot ser-ho, que et quedi el cul com un mico.
Ho va ser o no el problema? Sí.
Però bueno, és una anècdota això també al final, no? Perquè
hem d'explicar intimitats, no?
Fa mal, no fa mal, perquè estàs allà com un mandril 5 dies... Però bueno, quan veus la cua que hi arriba a l'infermeria, al final ja t'ho prens a gràcia.
És lo normal, ja.
I bueno, és un fart de riure allà a l'infermeria, és tothom sortint amb el pedaç al cul i mira, tampoc es transforma en una... O sigui, tampoc és un problema, perquè si t'ho curen bé no et molesta en cap moment.
Una part més.
Vosaltres ho heu dit, bueno, ja ho heu dit diverses vegades, vull dir, aneu en bici molt sovint, però l'entrenament previ per fer aquesta cursa n'hi ha prou per pujar i baixar del Montseny?
No.
Què heu hagut de fer més?
El plus és sumar-hi una mica de gimnàs, i fer tirades llargues, però clar, amb la feina i amb tot és complicat. No anàvem, o sigui, no fèiem etapes mai de 4 o 5 hores, però anàvem, bueno, fèiem el màxim que podíem. També pensa que el terreny d'aquí no és el mateix que d'allà. Que entrenis 3 hores aquí, el desnivell acumulat és molt més...
S'assembla molt a la primera etapa, potser, però a les altres...
Vull dir que almenys
una idea,
entens prou.
És com anar... Vull dir, un terreny com anar a Hostalric pel costat de l'autopista, pues fer-ho...
6 hores, això.
Pues, tampoc no et ve ni de gust, ni tens temps, ni ganes, ni... I poder, sí que un dia, al cap de setmana, pots anar 5 hores en bici, però no 6 dies seguits, no? Vull dir, poc o molt hem de treballar i tenim família, no?
Què tal l'hospitalitat de la gent del Marroc?
Molt bé.
Sí, no vam tenir cap problema. No. També els campaments eren sovint a llocs bastant aïllats que... plantaven les tendes on els hi sembl... bueno, on tenien previst, no? Però no estaves molt en contacte tampoc amb la gent d'allà. Els primers dies sí que vam passejar pel poble i bueno, molts nens sobretot. Clar, el circ que es munta és bastant espectacular, vull dir, ens impressiona a nosaltres, doncs en els nens d'allà encara més, no?
Repetireu l'experiència?
De moment no.
De moment no, ho has dit molt.
De moment no.
No, una mica és una aventura important que requereix molts recursos i molt temps i molt de tot i bueno, també hi ha altres coses a fer que fixar-se sempre. De moment hi ha una creu, no? Vull dir, està feta
sí.
I ja l'hem viscut, ens ho hem passat
sincerament,
bé.
Sincerament, no m'arrepenteixo per res d'haver-la fet. És una cosa molt divertida, molt maca i s'ha de fer. però crec que, com diu en Pere, hi ha moltes etapes més xules per fer a part d'aquesta i bueno, l'any que ve ens en proposarem una altra.
Aviam, m'expliqueu, no? Quins són els propers reptes que teniu?
No, tampoc encara estem descansant, eh? Tampoc és... Però som una mica així bojos amb aquest tema. Vull dir,
no hi ha, nom,
cosa que
no hi ha
proposi...
cap nom, però coses així, bueno, ens ho van passar molt bé i bueno, n'hi ha moltes altres. Però bueno...
No sé, Mediterrani Extrem, no? Havien dit per allà.
Sí, bueno, així és més...
L'Andalusia Bike Race o alguna cosa així.
Aquestes són més a prop, després n'hi ha una a Sud-àfrica que és molt... Bueno, la Cape Epic, que aquesta potser és la...
És més semblant.
La reina de totes aquestes curses per etapes, aquesta a més és en parelles, però bueno, això
mira,
són...
Mira, ja està, ara tenim la parella, sí, no? Són, o són després d'una setmana al Marroc, no, no, vull dir, no, no, no.
Hem intimat,
hem vingut reforçat.
Doncs ja està, ja teniu proper repte.
Sí, en tenim molts, eh? Vull dir, els reptes no s'acaben mai, jo crec.
I pel que fa a l'equip de Salicru Massai, amb la resta de components dels que en formen part, també proven iniciatives d'aquestes?
Normalment fem curses més locals, hem fet alguna... Bueno, l'any passat vam fer la Volta a Aragó, que, bueno, anem combinant ciclisme de carretera també, amb mountain bike.
Ciclocross, que en Pere l'any passat va anar al Campionat de Catalunya, això també pots dir-ho.
No, s'havia de dir.
Sí, home, també que queda, també queda bé.
No, i tant.
Que és molt tímid, el tio, que és molt tímid. I... Hòstia. No, és això, saps? Vull dir, qualsevol cosa que tingui pedals i anem de cara. Sigui la Volta a Aragó, és igual. Sigui mountain bike, sigui ciclocross, és igual. Qualsevol cosa.
Fa molt que feu bici?
Jo no tant, jo fa 5 anys. En Pere fa més.
Déu-n'hi-do.
Jo molts, no ho sé. Ja...
Va néixer una bici
sempre.
I amb uns esquís.
I tant és muntanya, carretera...
Sí, hi ha èpoques a l'estiu fem una mica més de carretera, que bueno, sembla que passa una mica més d'aire, el bosc fa més calor i a l'hivern tendim més per la mountain bike. Però bueno, anem combinant una mica de tot. Hi ha temporades també que ens hem centrat una mica més a carretera i ara poder estem...
Es depèn de la gent que tinguem. Si comencem la temporada i som 6-7, es pot anar a lluitar en campionat de carretera. Siguent dos és molt difícil, perquè trobes amb equips de 15-20 persones i clar, no tens res a fer. I, però bueno, també hi anem, eh? Són molt xulos.
L'important és participar.
Sí, no tenim cap problema.
No, participar és maco i guanyar més, no?
Sí.
Ara dius, clar, necessiteu equips de 6-7 persones i no sempre les teniu aquestes persones. La bici és un esport que és molt sacrificat, vol moltes hores d'entrenament. I el que dèieu abans, la feina, la família, quantes hores entreneu vosaltres a la setmana?
Jo més que ell, jo cada dia unes 2-3 hores.
A l'hivern també?
Sí, sí. A l'hivern, clar, a l'hivern una mica menys perquè pel tema del sol se'm fa fosca abans i no puc, però si no, gimnàs. Sí, sí, entreno moltes hores i clar, no només això, també el cap de setmana també has de fer coses, has d'anar a sopar, has d'anar... No li pots dir a la teva dona, mira, escolta, que me'n vaig tot el dia amb bici.
Al final, dirà, tu i la bici, adéu.
Has de saber combinar molt bé tot, però també has de deixar fer moltes coses.
Ja, és buscar l'equilibri una mica amb les obligacions, el hobby i bueno.
Has de tenir molt clar que no, és un hobby, no t'hi guanyes la vida, però bueno, sempre volem estar allà.
Bé.
Sempre volem estar allà i per estar allà s'ha d'entrenar.
Doncs perfecte, passem ja a la segona part del denominació d'origen. Ara us farem un test que els hi fem a tots els nostres convidats. Anirem fent preguntes. Primer contestaràs tu, Ignasi, i després contestaràs tu, Pere. Vale? Som-hi amb la primera. Ignasi, que ets seny o negre?
Jo seny. Vaig començar sent negre, però ara ja soc seny.
Vas canviar?
És un venut.
Sí, vaig canviar-me perquè vaig veure que bueno, a Santa Fe m'agradava més Montseny i vaig dir que s'ha d'anar a Montseny, sí, sí.
Ara. Pere?
Jo seny, sempre he sigut seny. Ara no sóc tan actiu, potser, però bueno, ho porto dintre.
Aquesta segona pregunta jo la sé. A quina escola vau anar?
Bet Roig.
La Bet Roig.
També. Ostres, ara feia temps que no en teníem.
Sí, però veus, n'han vingut tot de cop.
És que va haver una època que tots els convidats havien anat a la Bet Roig. Oh.
Home, bons.
Home, i tant.
Sí, marca.
Super total.
Ignasi, si un amic o una amiga ve de fora, convides a venir aquí a Sant Celoni, a quin lloc el portes o la portes del poble?
Del poble? Bueno, jo la portaria a Montseny, però si és de poble a poble, la portaria per Rectoria Vella o així, suposo, sí.
I tu, Pere?
Si no sap pedalar, en lloc. I... No sé, fer una volteta pel carrer Major, a plaça de Vila...
En bici.
No, a peu. Si, si és en bici, Santa Fe. És la meca del poble, crec, allò.
Sí.
I aviam, i on no portaríeu en aquest amic o aquesta amiga?
Ostres, suposo que és difícil això, eh? No podem quedar malament amb ningú, eh? On no el portaria? No ho sé, no crec que hi hagi cap part que sigui tan lletja com per no portar un amic o una amiga. Jo crec que... No sé... De festa no el portaria, perquè quasi bé no hi ha res, o sigui que, però... No sé.
No sé, a mi amb les mancances evidents que té Sant Celoni, poder de la part exterior, no? De quan passes pel poble, no crec que convidi massa a entrar, no? Quan passes per la carretera comarcal. En general, Sant Celoni i el seu entorn a mi m'agrada, sobretot l'entorn, no?
Sí.
Vull dir, quan...
Són bastant de poble, això de baixar
per carrer major... Són bastant privilegiats, crec, de tenir l'entorn aquest que tenim, només pel fet d'anar amb bici. Vull dir, jo sempre penso que si hagués nascut a Barcelona o una ciutat, no sé si aniria amb bici, no? Vull dir, l'entorn aquest acompanya. Entre setmana pues, vas a Santa Fe o Santa Helena o... o Collformic i estranyament no trobes un cotxe.
Però només pensa en la bici, ho veieu, no?
Bueno. Home, ara venim a parlar de bici.
Sí, sí.
Ignasi, si tens una cita, on vas?
De Sant Celoni?
Sí.
No sé, suposo que també a Rectoria Vella, no sé.
A Rectoria Vella, jo crec que és la meca de les cites.
Sí. Sí.
La meca de tot arreu, no?
I la meca, ja... i la meca de les respostes.
Sí, perquè portem ja uns quants programes i la Rectoria Vella...
És el...
Aviam, seguiu la frase. Estic orgullós de ser de Sant Celoni per... Ja més o menys l'heu respost, però...
Ostres.
Pel seu entorn, a mi.
Sí, per la seva gent i pel seu
no
entorn.
No val copiar-se.
Bueno, ja t'he sumat una cosa més, per la seva gent i pel seu entorn.
Ignasi, si haguessis de canviar alguna cosa de Sant Celoni, què canviaries?
L'Altrium.
Però?
No sé. Ara que han passat les eleccions, és...
és el moment és per el demanar moment de, el nou alcalde, no?
Home, falta una empuixadeta aquest poble, jo crec que té molt potencial i no...
Jo crec que es podria potenciar una mica més això, no? El turisme i sobretot a veure si ens asfalta en el Turó de l'Home, que fa una mica de pena i vull no sé, vas a qualsevol altre país seguint amb el ciclisme i seria un port promocionat on hi haurien els punts quilomètrics, portaria gent que vindria a veure-ho, vull dir, crec que tenim recursos per explotar turísticament i no, ningú els hi fa cas, pues, potser això.
Si marxéssiu de Sant Celoni, on aniríeu? Del món, podeu triar el seu lloc.
A Catalunya Nord.
Del món, no sé, sempre que he estat a Suïssa m'ha agradat molt. Potser Suïssa o... Bueno, no sé què hi faria, pedalar potser, però...
De veritat?
Pasturar.
Però bueno, a mi els llocs que tenen verd, ara sobretot amb la Titan Desert, he descobert que m'agrada més el verd que el marró, diguéssim, no?
Sí, perquè allò de verd, allà de verd...
Allà poc, l'hem trobat a falta.
Una sargantana.
Vale, i anem ja per l'última pregunta. Bé, no seria tampoc una pregunta del tot. Escolteu música quan aneu en bici? O sou dels que no?
Sí, no, amb un, de tant en quant, només amb un altaveu. O sigui, l'altaveu dels cotxes, l'orella dels cotxes la tinc... Sí.
Val, la última cosa que us demanem és que trieu una cançó, que és amb la cançó que ens despedirem al programa d'avui. Us comentava això perquè no sé si teniu alguna cançó que recordi a la Titan Desert.
Jo diria que sóc a musical.
Ets a musical?
Sí, l'Ignasi.
Jo la música que escolto crec que aquí no... Bueno.
Prova, va.
Ignasi, no subestimis la Gemma.
Aquella que escoltaves per dormir a la Jaima.
Les té totes, sí, sí.
Home, jo porto molt Obrint Pas, però també alguna cançó de Dragon Force, que és un grup així de speed metal...
Diu que s'adorm amb això. A l'avió no sé com, però dormia escoltant això.
Dragon Force?
Dragon Force.
Sí?
Va.
Quina?
És que no sé pronunciar-la. Trolls de Flying and Flame, o així es diu.
La Gemma ens diu que sí, jo no la repetiré.
Jo tampoc.
Jo creu que és, costa.
Espera, t'hi atreveixes tu?
No, amb la de l'Ignasi ja em conformo.
Doncs molt bé, nois, amb Dragon Force ens despedim. Seguiu pedalant tan fort com pugueu.
Gràcies.
I res, merci per venir.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
I Laia, fins la setmana que ve.
Que vagi bé.
I Gemma, igualment. Que vagi bé. Adeu.
Bona nit.
I'm gonna